Carles Sierra és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Carles Sierra, bon dia i moltes gràcies.
I què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què ha passat exactament en aquesta simulació?
Bé, aquest sistema, jo imagino que el que està fent servir és una cosa, un tipus d'aprenentatge automàtic que es diu aprenentatge per reforç. I com deia aquest oient, bàsicament el sistema el que intenta és maximitzar els punts que obté. I els punts els obté aconseguint doncs, una acció militar. Llavors, evidentment, el sistema està entrenat, està programat d'alguna manera per fer cas a el que li diguin els seus operadors, no? Però, òbviament, si l'operador li diu no, en aquest cas en particular no ataquis, el sistema veu que aconsegueix menys punts que si elimina l'operador i, per tant, aquest no li diu el missatge i aconsegueix més punts. I com ell intenta buscar l'estratègia que maximitza aquests punts, bueno, decideix en la seva estratègia eliminar aquest operador. Després se li diu, no, és que eliminar l'operador ha de tenir molts punts negatius i, per tant, si el mates, no guanyaràs, perquè encara que aconsegueixis l'objectiu militar, aconseguiràs menys punts. Què fa el sistema? Eliminar la torre de comunicacions, perquè diu, d'aquesta manera, no mato la persona, però elimino la manera de comunicar-se amb mi. Aquests sistemes autònoms busquen estratègies que maximitzen aquests punts. No tenen un plantejament moral de què és el que val la vida, el que no val la vida, i, per tant, per ells és com un joc, igual que per nosaltres quan juguem un videojoc. I aquest és el problema fonamental d'aquests sistemes. Ja s'ha alertat del punt dels robots assassins que se li anomena. No? El Stop Killer Robots és una campanya que va començar el 2013. El 2015 va haver-hi una carta que vam signar molts acadèmics, com sempre ignorada, i s'ha intentat arribar a prohibir aquest tipus d'armes, però de moment sense èxit.
Escolta, és terrible això que estic escoltant, eh? Li he de dir... Però és clar, és a dir, primer, el problema, com sempre, assenyalem les màquines. Les màquines no tenen cap culpa de res. Les màquines no tenen cap culpa de res. La culpa és nostra, en tot cas. Llavors, el que m'està vostè intentant... Bueno, el que m'ha explicat, no m'ha intentat, el que m'ha explicat, jo estic intentant entendre, és que aquestes màquines estan dissenyades per maximitzar. I per maximitzar és com un joc d'ordinador. Faran tot el possible per aconseguir els més punts per guanyar la partida. I per guanyar la partida passaran per sobre del que un humà els hi ha traslladat per guanyar la partida. Si d'altra manera veuen que poden guanyar la partida, passaran per damunt de les ordres humanes. És a dir, què vull dir amb això? Segons m'explicava vostè, l'home dissenya la màquina i li diu, amb la intel·ligència artificial, si mates el teu simulador, obtindràs 50.000 punts. Però, si el mates, tindràs 50.000 punts en positius, però en tindràs 250.000 punts en negatiu. Llavors, què fa la màquina? Diu, doncs mira, per estalviar-me els 250.000 punts negatius, el que faig és destruir la torre de control.
Ah, això mateix, exacte. Això és la manera en què aquests sistemes funcionen. Òbviament, els sistemes no els podem construir d'aquesta manera tan poc robusta. I això és una cosa que els acadèmics estem dient des de fa molt de temps. S'ha de construir intel·ligències artificials confiables. No ens hem de desesperar. És a dir, això ha estat una simulació. Òbviament, en algun moment, a algun militar se li pot acudir posar això en pràctica. Però el que hem de dir és no. Igual que fem al metro. Al metro, la línia 9 del metro de Barcelona. És una línia que té unes portes que es tanquen, que s'obren, i aconseguim una probabilitat d'error molt baixa a través de l'enginyeria. En aquests casos podem tenir un metro que és autònom, perquè els errors seran molt petits. Si tenim un tramvia, la cosa ja és diferent. La probabilitat d'error serà una mica més alta i voldré, encara que hi hagi una autonomia en la conducció, que hi hagi un operador humà davant del tramvia per poder reaccionar en cas necessari. Sempre hem d'avaluar els riscos de tots els sistemes que construïm. I en el cas de la intel·ligència artificial és absolutament el mateix. Hem d'exigir que els sistemes, i sobretot els militars, siguin totalment robustos. Un dels arguments que es feia servir en aquesta carta el 2015 era que la intel·ligència artificial avui en dia no és capaç de distingir entre un combatent i un no combatent. I això va en contra dels principis bàsics de la guerra. Jo no els conec, no soc un expert. Però, per tant, si no som capaços de saber si una persona és un civil o és un militar, no podem deixar la decisió de matar algú de forma autònoma a una màquina.
Perdoni, deia una cosa ara ara hi ha hagut una carta d'un grup de científics, és del 2023. M'està parlant d'una carta feta i signada per vostè el 2015?
Sí. Això, el moviment aquest de contra els robots assassins va començar el 2013, de fet aquí a Londres, jo em trobo en un congrés ara aquí a Londres, va començar aquí, la campanya. El 2015 es va signar una carta que hi havia també tota la gent famosa que habitualment firma aquestes cartes, no? Hi havia l'Elon Musk també, i Stuart Russell, que és un dels activistes més grans, Toby Bosch és un activista australià en contra, un acadèmic en contra dels robots assassins. El 2020, de fet, va en una de les xerrades que va fer en un congrés de robòtica, el més gran del món, i ja va alertar. Diu, quant de temps trigarem a que els militars facin servir les armes, els drons autònoms, assassins, no? I, bueno, per el que surt aquesta notícia, sembla que els Estats Units estan fent simulacions i estan anant de cara a barraca, podríem dir, no? A fer-los servir, de veritat. Vols. És un risc molt alt. Jo penso que s'haurien de prohibir.
Si s'hagués fet de veritat, el dron hauria matat l'operador?
Jo crec que sí, clar, sí, sí. El que passa que tu, quan fas la simulació, el que intentes és, òbviament, aconseguir que les estratègies siguin el més correcte possible. La pregunta aquí fonamental és, pots arribar a tenir una estratègia que sigui prou correcta? Quin és el marge d'error que podem tenir? I si això és assumible o no per la societat? Jo crec que els nivells d'error que avui dia es poden aconseguir són inassumibles. Jo penso que aquests sistemes s'han de prohibir.
Prohibir directament, eh?
Directament. Les armes letals autònomes, jo crec que s'haurien de prohibir.
Això el que
igual que es va fer amb les mines antipersona i amb altres tipus d'equipament militar.
Val. Clar, evidentment, aquesta és la principal preocupació de la intel·ligència artificial. Segurament hi haurà més, però la número 1, la número 2 i la número 3 en aquests moments és aquesta.
Bueno, jo penso que és una de les importants. Jo penso que és la que a la gent li fa veure amb claredat els riscos que pot comportar un ús no responsable de la intel·ligència artificial. Hem de fer un ús responsable d'aquesta tecnologia.
Em pot explicar algun altre cas que també puguem entendre tan bé com ens ho ha explicat vostè abans, Carles Sierra?
Usos, diguem-ne, bueno, decisions, per exemple, sistemes de caixa negra que decideixen coses que ens afecten directament. Per exemple, que ens deneguin un crèdit bancari i que quan nosaltres anem a demanar explicacions ens diguin, no, ho ha dit el sistema, és una caixa negra, no li podem explicar. Hi ha decisions que quan les prenen els sistemes que ens afecten a la vida personal han de ser explicables. Això és una de les condicions clau de la intel·ligència artificial responsable. Per exemple, aquest, no? Denegar un crèdit bancari sense donar explicació. Seria una cosa, jo crec, que totalment inacceptable.
Oh. Avui, per exemple, han llegit a La Vanguardia que l'Associació de Trastorns Alimentaris dels Estats Units ha hagut d'eliminar el seu chatbot d'ajuda, fet amb intel·ligència artificial, perquè oferia consells nocius i en contra de les recomanacions d'especialistes.
Bueno, perquè tornem al tema del famós ChatGPT i els sistemes aquests que acaben de sortir fa uns mesos, no? Són sistemes que no tenen un coneixement de la semàntica ni de la pragmàtica. És a dir, per ells tot és manipulació de text i, per tant, no estan analitzant des del punt de vista dels valors humans. Igual que no ho està fent aquest dron simulat. Hem d'aconseguir que els valors humans, els valors socials, estiguin dintre dels sistemes i que els sistemes en siguin conscients i siguin capaços de raonar en base en aquests valors socials. I no m'estranya, diguem-ne. Sí.
Bueno, de fet, avui és molt preocupant el que explica Le Monde, el diari francès, que un dels pares de la intel·ligència artificial, el Joshua Benjo, ja ha alertat que aquesta tecnologia que comentava representa un risc existencial per la raça humana. Vaja, és en síntesi el que em comentava vostè abans, no? Que si això no només no ho regulem, no, si no ho prohibim, efectivament, és un risc existencial.
A mi això de prohibir no m'agrada. Jo penso que s'han de prohibir les armes letals, pel que deia abans, perquè no som capaços de garantir que funcionin de manera correcta. Per tant, s'han de prohibir. El cas general de que és una amenaça per la humanitat, jo penso que és una mica exagerat. Jo penso que la IA, com a moltes altres tecnologies, comporta un risc i hem de regular-la. Jo penso que a Europa anem pel bon camí. Hi ha una regulació que està pendent d'aprovar-se al Parlament Europeu a finals d'aquest any i que això portarà a que certes coses doncs, requereixin d'una supervisió i una acreditació severes. No? Per tant, jo penso que anem pel bon camí. Sempre tenim el botó d'estop. Som els humans els que estem creant aquesta tecnologia i la que l'estem fent servir. El botó de l'estop el tenim. Jo no crec que sigui una amenaça per la humanitat, simplement que hi ha moltes coses que es podran automatitzar en el futur i hem de ser molt conscients dels riscos.
Glòria, té un minut, perquè sí, a tres quarts de deu us ha de deixar.
És una pregunta molt breu. Què passa si nosaltres, i estic dient nosaltres, a les societats occidentals, a Europa, i fins i tot als Estats Units, malgrat el que estem comentant avui, doncs si decideixen aplicar aquest control, decideixen fer una visió moral de la gestió de la intel·ligència artificial i la resta del planeta, amb actors molt importants, molt potents i amb moltes capacitats al seu abast, no ho fa?
Bueno, aquest és el mateix argument en el tema de la carrera nuclear i de molts altres sistemes, no? El tema de les bombes aquestes que esclataven amb, no sé com es deien, les bombes de racimo, no sé com en deien d'aquestes, això van començar a certs països a prohibir-les. Als països grans els hi va costar molt i al final va ser a la ONU que es va discutir i es va aconseguir eliminar-les. Va trigar molts anys. La prohibició dels robots letals autònoms l'han signat alguns països, però òbviament són els països petits, els països víctimes, diguem-ne, del món, no? No els països amb un poder militar important. Jo penso que és una feina d'anar mica en mica aconseguint que s'arribi a prohibir aquest tipus d'armes. És possible que d'aquí uns anys... els mateixos americans, en aquest article del Guardian que esmentàveu, la mateixa militars americans, es feien creus una mica de la problemàtica del sistema i ells mateixos deien que s'havia de garantir un ús ètic de la intel·ligència artificial. És a dir, per tant, jo penso que hi ha signes de que anem pel bon camí de cara a prohibir-ho. Però, bueno, necessitem temps.
Carles Sierra és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, que en aquest moment està en un congrés a Londres i ens ha atès des d'allà. Moltes gràcies pel mestratge i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.